Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui l'actualitat ens porta fins a Sant Sadurní per parlar amb un dels sectors més afectats per la pandèmia, l'esportiu. Durant els propers minuts parlarem de futbol amateur i de com la Covid ha trastocat els clubs, amb Sergi Fernández, de Ràdio Sant Sadurní.
Des de fa gairebé un any, molts sectors de la nostra societat estan sent força colpejats pels efectes de la crisi del coronavirus, d'aquesta Covid-19 maleïda, i per les mesures i restriccions, en ocasions difícils d'entendre, que les autoritats han imposat per contenir el virus. Un dels més afectats, sens dubte, de tota aquesta situació és el món de l'esport, i en especial l'esport amateur. Avui, en els propers minuts, parlarem amb dos representants de la Unió Esportiva Sant Sadurní, el club de futbol de Sant Sadurní d'Anoia, amb el president, amb el Toni Cruces, i amb el Vicenç Vinyés, el director esportiu de l'entitat, per acostar-nos una mica a tota aquesta situació, com ho estan visquent, com ho estan afrontant i quines perspectives tenen. Toni, Vicenç, a poc a poc sembla que es comencen a relaxar algunes mesures. Esperem que això s'agilitzi, que vagi més ràpid del que de moment està anant, perquè ja s'està allargant força tota aquesta situació. Ens trobem en aquest principi de 2021, que en un any natural, normal i sense pandèmies, doncs estaríem parlant d'una meitat de temporada, potser amb objectius per algunes categories, de veure com estan afrontant les competicions, la situació molt, molt diferent. Aquesta temporada, si li podem dir d'alguna manera, 2020-2021, des de la Unió Esportiva Sant Sadurní, com l'esteu visquent?
Vam començar aquesta caminata de la Junta fa un any, ja vam rebre el març passat, que ja va començar tot això, i al final doncs, no ha acabat de reactivar-se. A principi de temporada sí que va haver un marge, els nois van poder jugar amistosos, estaven molt animats, després va tornar a vindre una oleada una mica forta i això doncs, ens ha tirat una mica cap enrere. Però bueno, al final tu prens com a formació. Aquest any no has tingut aquesta competició, però els nens els segueixes veient aquesta cara de felicitat quan veuen un camp de futbol i veuen una porteria, una pilota, veuen els seus amics, els seus companys, i bueno, doncs això al final és el que t'acaba omplint una mica.
Una de les iniciatives destacades aquestes setmanes, i ho volíem comentar amb vosaltres, amb tu Vicenç i amb el Toni, és que, recordem, estem en confinament municipal, es fa difícil la mobilitat, i molts, en aquest cas, molts nois i noies futbolistes de Sant Sadurní, que juguen a d'altres equips i clubs, on s'han trobat, i especialment els seus pares i mares i les famílies, s'han trobat durant setmanes que no han pogut desplaçar-se ni tan sols per fer els entrenaments, i aquí doncs aquesta, diríem, boníssima iniciativa que ha estat obrir les portes del club, les instal·lacions, del camp de la Triola, perquè molts d'aquests jugadors tinguin l'oportunitat de practicar el que més els agrada, el futbol, i poder fer-ho en les condicions que tenim actualment doncs al poble, no?
Sí, ens vam reunir i hem estat meditant, perquè nosaltres al cap de la fi el que fem és donar servei de futbol a Sant Sadurní, i era una llàstima doncs, tota aquesta canalla que estava a clubs diferents que no estaven ni a la comarca o a la mateixa comarca, i amb el confinament municipal doncs era impossible que poguessin bellugar-se. Llavors ens vam reunir i vam decidir, mirant que tot ens quadrés, les normatives, Covid i etc., i vam arribar, doncs vam consensuar i van poder donar l'oportunitat pues, a totes aquestes famílies que són de Sant Sadurní, primer de tot de Sant Sadurní, i que estan fora per circumstàncies X, pues, vés a estar pues, pel carrer voltant, o amb la play, que ens deien la majoria de pares.
Amb la dichosa play, no?
Amb la dichosa play, almenys que poguessin fer esport, que és el que dèiem abans, no? Nosaltres som una entitat que donem servei de futbol. Amb això, vull dir, la majoria de clubs d'aquí, comarca i voltant, tots han tancat la barraca per no complicar-se. Nosaltres no, nosaltres hem volgut estar allà, el compromís amb aquests entrenadors, que es comprometen durant 2 mesos amb els nostres nens, estar tots fent una pinya. Aquí també hem d'agrair a l'Ajuntament, que també ens ha ajudat amb el sentit de deixar-nos obert les instal·lacions, els pares comprensius, els pares que són els seus fills juguen a equips de fora. Vull dir, ha sigut una cohesió, i la veritat és que no ens hem d'enganyar, tots aquests nens van anar al col·le junts, i trobar-se al camp de futbol amb aquest espai que és supermaco, que és tot plegat, totes aquestes històries pues, queden a segon terme, m'entens? El que volen és disfrutar del futbol, jugar amb els seus amics, i que puguin estar 2 hores pues, jugant a futbol 3 dies a la setmana i no estar amb la play o estar al carrer o etc. etc.
Ha estat, imagino, una iniciativa positiva a moltes bandes, no? D'una banda, els nens que juguen a d'altres clubs i no podien ni tan sols entrenar, els pares que es treuen de sobre, no? Una situació incòmoda, no? Quan dic treure de sobre és una situació de, ostres, el meu fill, la meva filla no pot ni tan sols entrenar, i això a nivell de família imagino que incomoda, i de l'altra, a nivell vostre i a nivell dels propis jugadors de Sant Sadurní, el poder, no? Doncs, compartir uns entrenaments doncs, amb aquests, posarem entre cometes, nous companys, que ha permès també doncs, una mica reforçar els grups, ja. No? Els equips.
Bueno, sí, la veritat és que com a pares, entendre'ls, perquè al final a nosaltres el que ens agrada és poder donar-li als nostres fills el que els agrada, i ara mateix pues, realment no se les podia donar, no se les podia donar la seva passió, que és, en aquest cas és el futbol. Com a club nosaltres, meravellós, perquè veiem nens que feia un mes que no entrenaven, mes i mig, i venien amb unes cares de felicitat enormes, no? I els que eren nostres, que sí que van començar al gener, vull dir, no han tingut aquesta parada, doncs sí que els veies a lo millor pues, una mica, com que ells ja ho tenien, es veien una mica desmotivats perquè, ostres, jo vull competir. O sigui, clar, al final entrenes, però no veus el resultat de tant entrenament, i al final pues, el futbol és competició, competició sempre, no estem parlant de guanyar o perdre, sinó aprendre a competir, aprendre a guanyar, aprendre a perdre, millorar cada vegada que perds. O sigui, són cosetes, valors que nosaltres com a club aquest any pues, consta poder-los oferir, perquè no existeix això. I clar que ho han notat els nostres jugadors, o sigui, ha sigut un aire maco, i els entrenadors, vull dir, hem parlat molt amb això. Tots ho hem agraït. Al final, el futbol és social, ojalà es poguessin estar jugant amb nosaltres tots els anys, perquè es coneixen, perquè són amics, perquè ho veus al camp, però bueno, al final, pues, bueno, pues, cadascú té que prendre una mica les seves decisions, i pues, bueno, en aquesta situació nosaltres ajudar les famílies a que si ara mateix no pot aquí, es garantitza el futbol i que puguin participar, com ha dit el Toni, a l'Ajuntament Chapó en aquest aspecte. Sí que és veritat que nosaltres hem fet moltíssimes coses, o sigui, gent de la Junta a les 5:30 per obrir portes, posar gel, prendre mesures, a les 7, a les 8, perquè puguin accedir i posar unes mesures de control molt maques, perquè l'Ajuntament pugui dir, ostres, aire lliure, un bon accés, un bon control. Ostres, tampoc pots dir, doncs et tanco, no? Vull dir, tot el contrari. I bueno, tots molt contents.
Imagino que han estat mesos i setmanes on heu tingut molts mal de caps. Abans ho deies tu, Toni, alguns clubs han optat per la via, no sé si la més senzilla, però sobretot la que dona menys mal de caps, no? Que és tanquem instal·lacions i quan passi la tempesta... Ja decidirem, no? A nivell anímic, de moral, suposo que tots aquests mesos us han desgastat molt a la direcció,
ens han
desgastat, a la directiva.
Sí, ens han desgastat, entre cometes, perquè nosaltres hem tingut la gran sort que sempre hem entrenat, a diferència dels altres. Ens hem bellugat per poder entrenar, pel compromís que dèiem als entrenadors, estar on fire. És més, abans d'arribar amb aquestes setmanes que estan entrenant la canalla de fora, vam fer una tecnificació com si fos un campus, però va ser una tecnificació a l'hivern, que amb aquesta tecnificació, com no entrenàvem nosaltres de per si els mesos, les setmanes aquestes de Nadal, doncs també van venir moltíssima gent de fora. Van aprofitar que van fer esport amb nosaltres i aquesta gent suposo que va quedar contenta i ara hi tornen. Vull dir que les coses s'estan fent el millor possible. Evidentment, desgasta molt. Desgasta molt amb el sentit de que veus coses que es podrien fer molt millor. També nosaltres, el hàndicap que estem fent a la gent de Sant Sadurní, ens trobem que tenim un altre hàndicap, que tenim gent del nostre club que és fora de Sant Sadurní. Llavors, clar, tampoc poden venir a entrenar, es proven exactament igual que els nostres...
Amb el mateix problema, però a la inversa.
A la inversa, i vull dir, ens han trobat que aquesta gent no pot entrenar al seu club perquè han tancat la barraca. Alguns no, estan a mitges tintes. Nosaltres estem, doncs, com estem sempre, entrenant 3 dies a la setmana, inclús amb la dificultat que des de l'Ajuntament ens van dir de fer grups bombolla, que eren 5 jugadors i un entrenador. Això vol dir que inclús equips tenien que doblar entrenadors, però aquí ens hem arrambat tots un al costat de l'altre i hem fet perquè no es perdés tot això. I som els primers que volia que tot funcionés bé, perquè si no funcionava bé, inclús l'Ajuntament es diria, pues tanqueu la barraca, no esteu fent les coses bé. Som els primers que volien que tot funcionés bé.
Petites iniciatives que suposen una injecció de moral, imagino, pel que comentava el Vicenç, el fet de no tenir competició, no? Aquest element que estimula moltíssim, i clar, imagino que això a nivell intern genera una certa tensió, no? Pels jugadors que no tenen aquell partit del cap de setmana, o la competició, o la lliga, els entrenadors, mantenir anímicament a tot el grup. No ha de ser senzill, des dels jugadors fins als monitors, entrenadors, pares, imagino que també estaven molt a sobre.
Bueno, sobretot es faria molt més fàcil si a nivell federatiu tinguéssim un plan, no? Perquè el plan al final és, si podem començar, començarem, o si podem fer la segona volta, doncs només farem una volta, però clar, al final no pots garantitzar res. I llavors pues, vas una mica pues, fent 2-3 plans, perquè al final només podràs utilitzar un, però tens que tindre 2 o 3 plans viables, perquè és complicat. A nivell de formació, sobretot, no és el mateix veure a través d'un partit com està millorant un jugador o com està millorant un equip, que fer-ho només en formació d'entrenaments. I tampoc els pares poden, perquè tampoc poden entrar al camp de futbol, només poden entrar els nens, tampoc veuen pràcticament res d'això. Això també ho estem intentant treballar ara, i intentarem posar alguna coseta de la nostra part a partir d'aquesta setmana que ve, perquè puguin veure alguna cosa del que estan fent els seus fills dintre i no tinguin que estar...
Penjats de la reixa, no?
Efectivament. Llavors, doncs, bueno, que al final tots els pares ens agrada veure disfrutar els nostres fills, i on ens veuen disfrutar és jugant a futbol. I és una mica això, i al final costa molt de motivar nens, motivar a jugar a entrenadors, perquè clar, no veuen un objectiu final. A mi m'ha tocat parlar unes quantes vegades amb entrenadors i em deien, és que clar, al final quin és l'objectiu d'aquest grup, aquest equip? Vull dir, és que al final no sé com definir-lo. A nivell formatiu, però clar, per suposat, però a nivell de com començaran l'any que ve, que fan un canvi, jo sempre posem com a exemple els alevins de segon any, que porten un any sense competir, un any i mig faran, si no acabem de competir, o sigui, s'han menjat tota la seva etapa de l'aleví, que és la seva última de futbol 7, i els passaran a un camp de futbol 11, que és com 3 vegades el de futbol 7. I aquí esteu, bienvenidos, no? I encara nosaltres, pues, que per categories, pues, tampoc som d'aquests que estan a les altes, no? Però aquests nens que els diuen, no, estareu en primera divisió i l'any que ve us passarem a primera. Clar, ni hem viscut a la de la vi, passaran a la d'infantil, tot es fa una mica complicat. I ja dic, a nivell federatiu, no ens donen un argument com per poder seguir un pla en concret. O sigui, queda tot molt a la nostra... A la nostra... com et diries?
A les vostres mans,
sí,
no?
Sí, sí, així diu.
La pandèmia ha troncat moltes coses. Un altre que té molt a veure amb vosaltres, el centenari. Aquest centenari està a la nevera, al congelador, esperant a que la situació torni a la normalitat. Heu pogut avançar algunes coses de cara a aquest dia 1 en què comencem a recuperar una certa normalitat?
Bueno, tot està en stand-by, puro duro. El que passa que nosaltres hem fet coses, novetats aquest any, que és el sentit de presentar l'escut nou de Sant Sadurní, que es va aprovar en una assemblea general. Les samarretes de tots els equips era del centenari i tots tindran aquesta samarreta amb el seu nom a les esquenes, perquè hem de recordar que, vulguis o no vulguis, on que hagi passat això, és el nostre centenari.
Exacte.
Hem de seguir. Evidentment, n'hi ha moltes coses que teníem i no podem fer res. Vull dir que no podem fer res. El Toni Romeu està fent recerca, que s'està fotent una currada de caldeu, buscant informació...
Que repassi una mica la història,
sí,
del club.
Clar, nosaltres volíem fer el centenari i després, a continuació, com a culminació, un llibre que expliqués tots aquests 100 anys i la culminació del centenari i els actes que s'havien fet. Tot això ha quedat parat. Ara mateix no som centenars, ja som 101 anys. Vull dir que nosaltres som del 26 del 12 del 2019, del 1919, el dia Sant Esteve.
Tampoc és tan estrany celebrar aquestes efemèrides quan ja fa potser algun temps que s'han commemorat i en aquesta ocasió amb més motiu. Per anar acabant, Toni i Vicenç, és evident que no teniu una bola de vidre per saber si ens queden 2 mesos, 4 o 7 per començar a redreçar aquesta situació. El que dèiem a l'inici, poc a poc sembla que s'estan relaxant o començant a relaxar. Esperem que no sigui fer un pas endavant per després fer-ne dos enrere. Quines esperances, quines expectatives teniu i més tenint en compte aquest clam que hi ha hagut unànime des de l'esport català, des de molts àmbits, evidentment, de l'esport amateur, perquè no se l'hagi castigat com se l'ha castigat, amb tantes mesures i restriccions?
Clar, o sigui, pues sí, la veritat és que una bola de cristal no la tenim, no la tenim. Però sí que és cert que, clar... nosaltres hem viscut els clubs del nostre voltant, el de bàsquet, el de futbol sala. Nosaltres tenim, entre cometes, la mitja sort de que ho fem tot a l'aire lliure i és un esport d'aire lliure. Llavors, pues ho veus tot d'una altra manera, perquè al final la teva activitat l'estàs fent, estàs formant. Al final, quan parles amb els pares, parles de formació sempre, no parles de competició, a lo qual tu vas seguint la teva, el que tenies preparat. O sigui, això estava bé. Aquest any és complicat tot, perquè tots tenim ganes de competir, però s'estan escurçant els temps i segueixen havent casos, i els nens van al col·le i els seus pares van a la feina, i vindrà el cap de setmana, hi ha un equip de futbol 7 que té a lo millor 10 nens, a lo millor 4 no poden competir. Llavors, tot això ho penses i ho veus magre. Però bueno, l'esperança té que estar ahí, però ho veus magre, perquè penses, ostres, són moltes coses que li estàs dient a un club de futbol que ho tiri cap endavant. Molts clubs perdran jugadors pel camí i molts nens que no voldran federar-se per 4 dies de futbol. Amb això ho hem parlat molt en junta, perquè siguem molt conscients de que iniciar, perquè tinguem moltes ganes d'iniciar, ja que anem amb compte, perquè et pots quedar a mitges, i a sobre que els pares tinguin un sobrecost, perquè al final també llavors tindrem que invertir en els arbitratges, etc etc, que és una cosa que de cara a la segona quota, doncs que ens han anul·lat tota una volta, doncs tot el que teníem destinat als arbitratges, doncs es descompta de la segona quota que tenen els nostres socis. Llavors, per competir bé, fantàstic. Per fer cosetes entremig, perquè hi ha hagut canvis a la federació aquí al Penedès i ara ja no tenim el mateix representant, han posat un altre. I per quedar bé fer alguna coseta pel mig i que jeje, pues la veritat és que no ho veiem bé, però per competició i fantàstic, estaríem encantats. Ho veiem una mica magre per temps, la veritat.
Sí,
un dels altres al·licients que dius tu per motivar-nos, ara els vestuaris. Es farà l'obra dels vestuaris, que és una altra hàndica per nosaltres.
Aquesta carta als Reis tants anys i tants anys...
Sí, molts anys, molts anys.
Enviada, pues, ara, a les majestats.
Pues, majestat. Han fet cas. Quan dius tu, hòstia, en què us ho agafeu per il·lusionar-vos? Pues en coses així, m'entens? Vull dir, jo penso que una entitat o el poble nostre ha de tenir uns vestuaris com demana.
Instal·lacions, qualsevol tipus, des de pel hockey, pel bàsquet, pel futbol. O sigui, que els nois que són d'aquí les puguin disfrutar, vull dir, no les tinguin que penalitzar.
Doncs amb això ens quedarem.
Jo volia fer-te un agraïment a tots els pares i famílies pel sacrifici econòmic que fan al nostre club, agrair a l'Ajuntament per tot el que està fent per nosaltres, que ens deixin entrenar, i també agrair a una part important que és del club, que són els sponsors, que amb tot el que està caient estan allà al costat. Vull dir que se li ha d'agrair des de part del club a aquestes persones, i segurament en deixo a molta més gent. Quan dic Ajuntament és el conserges, és a tothom, vull dir que no vull deixar ningú. I si en deixo algú, pues, ho sento.
Tot aquest entorn que malgrat venen mal dades, doncs està allà al costat, no? donant el suport. Doncs ens quedarem amb aquests brots positius, amb un 2021 que no ha començat massa bé o que continua allargant les dificultats de l'any passat, però com a mínim aquestes notícies positives, com és aquest calendari, aquesta data marcada en vermell que sigui el de l'inici de les obres dels vestidors, que les instal·lacions del camp de futbol comencin a estar a l'alçada del que toca, que malgrat tot el que està passant, que hagueu pogut mantenir l'estructura i la moral en les millors condicions possibles perquè pares, jugadors, monitors, entrenadors, directiva i tot el personal que hi ha al voltant del club, doncs continuï empentant en una situació tan i tan complicada. Toni Cruces i Vicenç Vinyes, el president i el director esportiu de la Unió Esportiva Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Esperem que ben aviat puguem parlar de que això redreça ràpid i que els nens i nenes no només poden entrenar, sinó que segurament poden jugar partits, que és el que ens agrada a l'esport i el futbol. Doncs evidentment, quan ho passem millor, és el partit. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. My breath is something deep inside pinched. I touch the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Sant Sadurní, que inicia el procés participatiu del Pla Local d'Habitatge. S'obriran diversos espais per tal que tota la ciutadania pugui participar tant en la fase de diagnosi, que analitzarà la situació de l'habitatge al municipi, i quines són les principals necessitats i problemàtiques, com en les propostes. Es duran a terme dos debats oberts a tothom per opinar i debatre sobre la situació de l'habitatge a Sant Sadurní d'Anoia i les possibles accions a dur a terme per millorar-la. El primer debat es farà amb l'objectiu de contrastar la diagnosi realitzada per l'equip redactor i el segon per la realització de propostes. Els debats es duran a terme els dies 15 i 22 de febrer a les 6 de la tarda via telemàtica. D'altra banda, la ciutadania podrà donar l'opinió sobre els problemes relacionats amb l'habitatge al municipi i formular propostes a l'espai del web habilitat a tal efecte. El Consorci de Promoció Turística del Penedès treballarà per seguir posicionant el Penedès en tota la singularitat, malgrat el context. Tot i que l'escenari que planteja l'any 2021 és incert, el Consorci de Promoció Turística del Penedès vol continuar treballant per posicionar el Penedès en tota la seva singularitat. Així ho marca el Pla d'Accions 2021 de l'ENS, que va ser presentat fa uns dies en una sessió telemàtica. La directora del Consorci, Núria Sala, destaca que el perfil de turista d'aquest any tornarà a ser el d'un turista de proximitat per les restriccions generades per la pandèmia. Però el Penedès és un territori capaç d'oferir activitats atractives en qualsevol època de l'any i per a totes les edats. L'oferta a l'aire lliure, la vinculada a la bicicleta i al senderisme, la xarxa d'àrees d'autocaravanes o les activitats relacionades amb la vinya i el vi són alguns dels principals atractius a seguir explotant. Anem ara cap a Olèrdola per explicar-vos que s'han presentat 228 sol·licituds de bonificació de la taxa d'escombraries. La regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, Mireia Mancera, ha confirmat que s'han presentat 228 sol·licituds de bonificació de la taxa d'escombraries per ús continuat de les deixalleries. Pel que fa a l'autocompostatge, enguany s'han presentat 37 sol·licituds. Mireia Mancera feia notar que les xifres de sol·licituds eren similars a les de l'any passat i recordava que en aquesta convocatòria una mateixa família pot arribar a assolir un 40% de rebaixa perquè es pot acumular la bonificació per fer autocompostatge, que és del 15%, amb la que s'obté per ús de les deixalleries del 25%. L'any passat, per ús continuat de les deixalleries, van presentar 221 sol·licituds, de les quals 3 van ser desestimades per no complir requisits. En el cas de la bonificació per autocompostatge, l'any passat se'n van presentar 33 de sol·licituds, però només es van poder aplicar la bonificació a 13 d'elles. I acabem a Calafell, on el Centre de Recerca i Educació Ambiental començarà a funcionar en breu. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, començarà a funcionar en breu, ja que les obres de la seva primera fase estan enllestides i l'activitat només resta pendent dels tràmits administratius finals. El centre obrirà les seves portes a l'antiga biblioteca del nucli de Segur, al carrer Dinamarca, i acollirà projectes de recerca en fauna salvatge. Aquest espai ha estat cedit per l'Ajuntament a un equip científic de nivell mundial que s'instal·la al municipi. El CREAC tindrà també un vessant educatiu, ja que permetrà les visites a un espai d'exposició. A la vegada podrà acollir també pràctiques universitàries o fins i tot treballs dels centres de secundària en àmbits de les ciències naturals relacionats amb la feina que es fa al centre.
Penedès en xarxa.
És dilluns i, com cada 15 dies, tenim cita amb el jardiner Tom Vilarrúbies, que ens acompanya una estona i ens aconsella què fer amb les nostres plantes i l'horta. Tom, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui farem un monogràfic, un especial patata.
Sí, parlarem de les patates.
Perquè fa 15 dies ens vas fer 5 cèntims, però et vas quedar amb ganes d'aprofundir-hi.
Bueno, perquè ara ja ve la temporada de plantar-les, no? En teoria, per Sant Josep, doncs és quan ens toca plantar les patates i és l'època que millor va, no? Tenim marge, eh? Hem de pensar quan un cultiu... Sí que fiquen unes dates, perquè normalment, antigament, miraven de que coincidissin les llunes, de que coincidissin tot un... Totes unes coses que, a veure, que si després ho plantem una mica més tard, bueno, ens vindran més tard, vale? Però igual perdrem alguna quantitat de patates, però normalment no té per què passar gran cosa, val?
I amb el canvi climàtic encara serveixen aquestes referències?
Bueno, per això hi passo com de puntetes, no? Perquè clar, igual agafem i plantem les patates i per Sant Josep i l'endemà ve... Bueno, no, si ve una glaçada no passarà res. Però és a dir, el que ens influeix amb les plantes, amb totes, és una, la climatologia, i l'altra, les hores de llum. Aleshores, les hores de llum són les que són i és el que hi ha. I la climatologia és el que ens està variant i ens està una mica destirotant tot el tema aquest. Per canvi climàtic representa que les podries plantar abans, val? Però bé, anem com per seguir per pautes, perquè també arriba un moment de que està bé portar unes pautes que ens ordenin tot el que hem de fer per no entrar en un caos, no? Perquè si nosaltres en un hort portem patates, portem espinacs, portem enciams i tenim cebes, cada cosa té les seves pautes i llavors és important portar un ordre. Perquè si comencem a saltar-nos els ordres i a no apuntar les coses, passarà el que em passa a mi, no? Que al final...
Pares boig.
Pares boig. Evidentment, cullo. Acabes collint, no? Però bé, una de les frases importants és que les patates es fan per Sant Josep.
Ens quedem amb això.
Ai!
Escolta, una coseta, ja deixem això de l'emergència climàtica, però quan tu i jo érem petits, els ametllers florien al març. I estem a principis de febrer i estan tots florits.
Mira. És que m'has ficat el dit a la llaga.
Ai, ara.
M'has ficat el dit a la llaga. I a més, ho tinc gravat i no sé si t'ho vaig enviar pel YouTube, val? Un ametller d'un centenar d'anys, a Vilobí, l'han tallat. Jo em fico les mans al cap.
Aquest no ha florit.
Val? Aquest no ha florit. Val? És a dir, tot això de que es munta del paisatge, del patrimoni, del no sé què, s'ho passen pel forro de la llibreta. Val? Aleshores, senyors i senyores, tot el tema que ens agrada tant del camp d'aquí i dels voltants, val? Amb uns pals del Decathlon i donant voltes, no arreglem res. Només mirem paisatge i mirem les vinyes, lo maques que són. Si la gent no s'hi posa i no apreta, al final no quedarà res. Val? És un arbre de 100 anys. És un arbre, és una història,
és patrimoni,
que està en els seus anells. Està allà, ja tot el que ha passat durant 100 anys està allà. Ho podem veure. Són testimonis de la nostra història, són testimonis del nostre paisatge, és biodiversitat, és... Vaja, jo és que ja...
T'ha fet mal, eh?
Sí, és com de dir, abandono, ja no hi ha manera, no? No hi ha manera, llavors t'envien aquí, escolta'm, que fem les jornades aquestes... Què jornades de turisme rural ni de res, però qui voleu que vingui aquí? Si el poc que tenim agafem i amb una motosserra ho tallem. No sé, potser seria hora de que tots aquests arbres i tots aquests monuments, que són monuments que tenim, val, algú es dediqui a protegir-los. I el tio que ha tallat l'arbre aquest de 100 anys, anar i penalitzar-lo d'alguna manera. Però això no passarà. Val? I llavors seguirem parlant del turisme, del paisatge i del Penedès i del... Què Penedès, home? Si qualsevol tio amb una serra que val 300 euros agafa i tira 100 anys d'història al terra, m'entens? Per mi és com si allà a la Font de la Canya hi entrés un tio que s'ha comprat una excavadora i ho fotés tot en l'aire. Oi que ho volem vendre, això? Doncs si volem vendre això, ho hem de conservar. Perquè si no, no ho vendrem perquè no tindrem res a vendre. Edit, anem a les patates.
Vinga, anem a l'horta a plantar patates. Per Sant Josep, ens fixem 19 de març.
Sí, el que passa que, bueno, comencem amb el cultiu de la patata, amb la història, no? Vull dir, la patata arriba aquí a Espanya,
Catalunya.
D'Amèrica,
no? Eh? D'Amèrica.
D'Amèrica, però és com més una botànica que no pas que un aliment. Val? Aleshores, la gent allà sobre la llar de foc que tenien allò ficaven la patata com a algú de fer bonic. És més, com que, a més, és verenosa, clar, la gent era reticent a cultivar allò, no?
La patata és verinosa.
I tant. Porta la solanina. La patata, la solanina és allò verd que es fa a la pell a vegades. Que es torna verda.
Sí, sí, que s'ha de treure.
Exacte, si allò tu t'ho menges, pim-pam, mal de panxa al canto. Llavors, clar, la gent no sabia com s'havia de menjar, m'entén, li fotien una mossegada, vull dir, escolta'm, això s'ha de bullir. Has de pensar que en aquella època aquí la costumera menjava bellotes, tampoc no hi havia restaurants ni grans xefs, m'entens? Aleshores era allò, i a part de que aquest país, tot el que ens ve de fora, normalment ho tenim la tendència no... A ser reticents, no? Aleshores, bueno, escolta'm, què ens venen a vendre les patates, això, no? Res, allà, no? Aleshores, agafa un francès, i llavors, que es deia Parmentier, i llavors va aconseguir interessar amb el rei, que era Lluís VI, que llavors li va dir, escolta'm, això és un aliment potent, perquè porta... fècula, vull dir, és això amb això...
Atipa,
saps? I llavors, clar, però el rei deia, home, hem de menjar patates, això els francesos, aquí ja les teníem allà a la llar de foc. I llavors agafa el rei i el diu, bueno, farem una cosa, perquè els pagesos no ho volien. I el rei el que va fer és plantar un camp de patates molt gran i el va rodejar amb l'exèrcit. De manera que, clar, la gent passava per allà i mirava i deia, hosti, tio, cuidado, que aquí hi ha algú important. Ostres, aquí hi ha un camp... Sonaven dient i veien que, clar, que hi havia un camp protegit per l'exèrcit ple de patates. I llavors van dir, hosti... I llavors el que va fer el rei és agafar, treure una nit a l'exèrcit i l'endemà allà ja no quedava res. Van entrar tots a... Entens? Va treure l'exèrcit d'aixà, va deixar el camp i llavors la gent va entrar allà, hòstia, si això estava protegit, potser que anem a tirar-ho, no? I llavors, d'aquesta manera, va començar, diguéssim, a funcionar el cultiu de la patata i a cultivar-se. La gent es va començar a atrevir, no? Si el rei protegeix això és important, val? I llavors, clar... Sabia una mica d'explicar o de que la gent anés entenent doncs, per què servia i per què no servia. Clar, hi havia la pell, que era verenosa, que feia mal de panxa. Doncs, bueno, explicar que s'ha de pelar, s'ha de cuinar, es pot bullir, es pot fregir, i llavors, a partir d'aquí, comença tot, no? Llavors hi ha, bé, curiositats, no? Llavors, evidentment, el senyor aquest Parmentier, que això és de 1737 al 1813, que va viure aquest senyor, va ser el que va demostrar la utilitat alimentària de lo que era la patata. La patata, no? Llavors, van sortir les patates chips, no? Que llavors són tallades finetes, fregides amb oli, i aquestes van néixer el 1853, als Estats Units. Després també tenim una altra curiositat, que és la patata més... gran, la patata chip més gran del món, vale, la va inventar una empresa que s'ha... Pringle.
Ah, les Pringles, que encara duren ara.
Exacte. Val? Que media 58 centímetres per 37.
I en canvi ara les fan ben finetes.
Una patata fregida de mig metro. Val?
Sí.
Després hi ha el tema de la intoxicació, que menjar les patates crues et pots intoxicar. Val? Perquè porta la solanina. Val? Vull dir, el tema és si tu menges cru. Hem de pensar que de Sud-amèrica també va venir una planta que es deia la batata, que anava amb B. Que la batata sí que te la pots menjar crua i és semblant a una patata, però penja de dalt d'una planta i té una pell amb unes punxetes. Però en si, quan la peles, és com una patata. Llavors, aquella sí que era més fàcil, perquè, a més, és com fresca, te la pots menjar crua, a l'amanida, o la pots fregir, o la pots bullir. I llavors, a partir de la... de que descobreixen que la patata pot funcionar igual que funcionava la batata, doncs la cosa tira. Aleshores, la producció mundial de patates és d'uns 300 milions de tonelades anuals, val?
Quina barbaritat.
Exacte. Una barbaritat. Però, clar, hem de pensar que la patata també s'utilitza per fer el vodka. El que vol dir que Rússia, abans de la patata, no bevia amb vodka. A saber el que bevia. Llavors, les varietats, val? Hem de pensar que de patates n'hi ha 177 varietats. I d'aquests 177 varietats, que eren les que es coneixien el 1860, se'n treuen 3.600 tipus diferents de patates i 11 subespècies diferents. És a dir, s'ha anat encreuant, clar, cada país ha anat encreuant, ha anat muntant per fer la patata més pel seu gust, i aleshores s'han anat fent subvarietats, val? Fins a aconseguir cada país, evidentment, la patata que tenen a Rússia no és la mateixa que tenim aquí. Després hi ha un altre tema que també està bé, que és de les patates se'n pot treure electricitat.
De debò?
Sí. No sé com, però se'n pot treure. Vull dir, hi ha estudis que ho han fet.
Deu ser costós, no?, perquè no s'ha estès massa.
A veure, hi ha una pràctica que es fa amb nens, que es pot fer amb un cítric, amb una llimona, que és que tu fiques uns cables posats d'una manera i amb això encens una bombilla, una bombeta. Val? Doncs la patata seria el mateix. El que aquí ho hem explicat moltes vegades, que la natura funciona tot per intercanvi catiònic, per electricitat. Aleshores, la patata hi ha una, és com una pila, hi ha una banda que té càrregues negatives, n'hi ha que té càrregues positives, agafes allà. No és tan simple,
ja m'ho imagino,
però acabes traient l'electre. Més que res, que si se't fonen els ploms, ja ho saps, agafes una patata, l'enxufes allà...
I a veure què passa. Últim recurs.
Val? Aleshores, al Perú mateix, només al Perú, tenen 3.000 tipus de patates diferents. Val? Que això és allò que veus als indígenes d'allà, del Perú, allà de les Andes, no?, amb un pal allà al mig d'un prat, no?, traient unes patates que rares, de color negre, n'hi ha de color negre, n'hi ha de color blau, hi ha de tot a vendre.
Ah, sí, jo he tastat patates morades.
Sí, sí, sí. Sí,
molt
sí.
Bones.
Bueno, és que el... Vull dir, arriba un moment que no és... Dius, hi ha tantes varietats de patates, però és que si tu les proves, cada varietat de patata té un què. N'hi ha que són per bullir, n'hi ha que són per fregir. Les patates acabades de collir és com si fos mantega, talles allà i tenen tota l'aigua, ho tenen tot. Hi ha, com es diu, com ho diríem ara, hi ha verdaderes meravelles.
Exquisiteses, no?
Exquisiteses amb el tema de les patates, eh? De que amb un raig d'oli i una miqueta de sal, saps? No allò, la patata bullida, allò que vinga, que costa. No, no, no. Realment hi ha coses curioses i bones, eh?
Ens hem d'animar a sortir de les Mona Lisa, Kennebec i Red Pontiac, que hi ha molt més.
Sí, però és que sí... Sí, el que passa que és el que trobes. Però la diferència entre una Mona Lisa comprada o una Mona Lisa cultivada per una acabada de collir...
No hi ha color?
Abismal.
Sí.
Abismal, abismal. Vull dir, a la que ho tastes, és a la que la peles ja ho notes. A la que agafes el ganivet i comences a tallar i veus que no surt aigua, sinó que és com si fos mantega, és la mateixa patata, val? Què passa? Que moltes vegades els grans cultivadors agafen, les guarden amb unes càmeres, amb un gas, perquè no grillin, vull dir, està tot... I després, quan les treuen, és el mateix que les taronges, no? Que les taronges... Aquí tenim meravelles de taronges, però el que ens mengem a les botigues realment és el que queda, perquè tot el bo s'ho porta a Europa. Aleshores, el dia que vas a València i trobes amb algú, coneixes algú que té un taronger o un mandariner i et dona una taronja i de cop dius, hosti, sí, sí, és veritat, això eren les taronges.
De quan era petit, oi?
De quan era petit, saps?
Sí, sí.
Llavors, per cultivar necessiten un clima suau i fresc, una terra lleugerament àcida, argilosa, rica en humus, però que estigui ben descomposat perquè sigui esponjós i quan creix la patata pugui créixer bé. No comenci a agafar formes estranyes perquè després ens costa de pelar. Val? Preparar el terra molt abans amb la matèria orgànica perquè no estigui crua, si no ens farà el filferro, el cuc del filferro. Val? I aleshores, quan la cultivem o quan la plantem, val? Jo aconsello posar una capeta de palla a la base perquè no s'assequi aquell terra. Perquè si tu el terra et queda unit, és tou, és un terra tou. A la que s'asseca queda dur. I llavors, quan ha de créixer la patata, li costa. En canvi, si plantem, tenim matèria orgànica, tenim tot, comença a brotar, posem una capeta de palla a sobre, val? I aleshores, si tenim un moment, el tenim?
Sí.
Jo l'any passat vaig fer l'experiment de les rodes de cotxe, val? És a dir, això serveix per treure quantitat de patates en un espai molt petit. El tema de les rodes de cotxe. Tenim un tros de terra petit, 1 metre quadrat de terra. El remenem ben remenat, ben remenat, ben remenat, ben remenat. Agafem planter de patata, posem una patatera. O 4. Val? Podem posar 4 patateres. Surten les patateres, agafem una roda de cotxe i posem la roda de terra amb les patateres a dintre. Vol dir que quan les hem plantat ja hem pres la mida perquè ens quedi dintre. Aleshores, omplim de palla la roda de cotxe. La patatera segueix creixent cap amunt. Agafem una altra roda de cotxe i la posem. Una roda de cotxe sense llanta i vella, eh?
Sí, sí. Només pneumàtic.
Pneumàtic, exacte. Aleshores, quan creixen, tornem a ficar una altra capa de palla i llavors va creixent i va pujant. I així anem afegint rodes de cotxe fins a 5 o 6 rodes.
Sí, tantes?
Sí, sí, pot agafar ben bé una altura d'un metre, sense problemes.
I què aconsegueixes fent això?
Aconsegueixes que quan arriba, veus que la patatera ja comença a anar enrere, comença a secar-se, que vol dir que ja es pot collir, traiem un pneumàtic, traiem palla i veiem que en el tronc de la patatera ens han sortit patates. Val? No ens surten sota terra, però després ens surten per tot el tronc de la patatera.
Així que dobles producció?
I tant, sí, tranquil·lament, tranquil·lament. I no t'has d'acotar ni remenar terra. Simplement treus el pneumàtic i treus la patata d'allà.
Les lumbars ho agraeixen.
I tant, sí, 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 sí. No, a més, clar, la patatera l'has d'anar calçant una mica, no? Vull dir que és un cultiu que no porta molta feina. Per collir 100 quilos de patates ja has de dedicar 2-3 hores, no has de dedicar res més, val? A menys que siguis un maniàtic de les males herbes i un maniàtic de l'or, que sempre ho vols pulcre i tot controlat, val? No, vull dir, és agafar i anar calçant i anar fent. Però d'aquesta manera no ens hem d'acotar. I després traiem molta més producció. Anem traient pneumàtics, anem traient la palla i veiem que ens van sortint patates, pum, pum, fins a baix al tronc. Jo això ho vaig fer l'any passat i sí, funciona. Vaig fer servir, el que passa que jo no vaig fer servir pneumàtics de cotxe, sinó que vaig fer servir torretes, unes torretes grans, velles, que tenia, els hi vaig tallar el cul i vaig fer això, les vaig posar i llavors a mesura que creixia la patatera anava posant, però en teoria això s'hauria de fer amb rodes de cotxe, ho pots fer amb quatre palets al mig de les patateres i anar ficant la palla.
Ton Vilarrubias, gràcies per aquest truquillo, per cultivar patates i per parlar-nos avui de la seva història i curiositats. Un plaer, com sempre.
Vinga.
D'aquí 15 dies més.
Sí, senyora. Adéu, bon dia.
Yes!
arribarem a les 11, les notícies, amb un gran tema que sonava ahir a la Super Bowl, aquest The Weeknd de Blinding Lights. Nosaltres l'escoltem acompanyats de la Rosalía, que ahir no hi va ser a la Super Bowl. Notícies de les 11, una breu pausa i seguim parlant de l'Institut d'Estudis Penedesencs. I can't see clearly when you're gone.